Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. 5 minuts més! És dimarts 28 d'abril del 2026, amb molta boira en aquestes primeres hores del matí després de les precipitacions de les últimes hores. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Aquest matí hem de recomanar que circuleu amb precaució perquè la boira és densa en alguns punts. Ens despertem amb temperatures més fresques.
Doncs sí, tenim temperatures més fresques. Ara mateix 3 graus positius els que tenim a Vall de Núria. En tenim 7 a Das, 8 graus els tenim a Camprodon, 9 a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 11 graus, per exemple, els tenim a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca i a les Preses, 12 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Montagut i a Besalú, 14 graus a Girona i a Banyoles, 15 a Figueres i 17 graus ja a Roses.
Anem a l'abans de la previsió, Dani.
Disminueixen les tempestes. Matí de sol, terra mitja ennuvolada, algun ruixat al Pirineu, però poca cosa. Disminueix una mica l'activitat tempestuosa dels últims 4 o 5 dies. I dimecres hi podria haver una pausa, pràcticament sense pluja. Les temperatures, grau amunt, grau avall, però vaja, màximes de 22 a 25 i arribant al prelitoral cap al Gironès, l'interior de l'Empordà cap als 26-27 els propers 3 dies. No hi ha grans canvis en la temperatura. En definitiva, temps primaveral d'aquesta setmana, probablement aquesta tarda sigui la més tempestuosa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars d'aquest dimarts, l'Ajuntament d'Olot es limitarà a fer el que els digui l'Estat per la regularització extraordinària de persones migrades que es troben en situació irregular. Una moció presentada per la CUP en el ple d'aquest dilluns demanava que l'Ajuntament destinés més recursos per facilitar aquest procés a totes les persones que ho necessitin. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, sobre aquest tema ha dit això.
Compartim el model, podríem estar d'acord amb la fórmula sempre i quan hi hagués un model acordi al que deia. Regularització, però demà què? Si demà és més de lo mateix i d'aquí 6 anys en farem un altre, d'aquí 10 anys en farem un altre, doncs no. Farem exacte i exclusivament el que es diu que hem de fer, l'Estat. L'Estat, nosaltres evidentment depenem d'ell, i l'Estat ens diu què hem de fer, i nosaltres farem exactament el que ens mana l'Estat.
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa podrà portar més finançament pel manteniment de la cinglera de Castellfollit. Des de la Direcció General es treballa en un plec de cara als propers 5 anys.
El director del Parc Natural, Joan Pijoan, assegura que hi ha el compromís per augmentar els recursos econòmics en un punt que considera de risc i complex. Encara no se saben les xifres exactes de finançament a l'espera de tancar el plec.
Estem redactant un plec per al qual el Parc Natural tindrem una injecció de diners des de la Direcció General que nosaltres podrem invertir una major quantitat en manteniment de la cinglera, no durant, diguéssim, aquest any, sinó durant un període de 5 anys vista. Llavors, amb el que això garantim a l'Ajuntament és que durant els propers 5 anys podrem fer una inversió més gran.
L'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, i la Fundació Europeis d'Olot presenten una campanya pilot d'assessorament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica.
Nòmada Energètica és una iniciativa dirigida especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals de les comarques gironines. S'explica com poden fer més eficients les seves llars i reduir l'import de les factures i, d'altra banda, entendre aquestes factures.
Escoltem el patró de la Fundació Europeis, Jordi Güell.
El que fem és variar el circuit. És nosaltres anar a trobar la gent i dir-li, escolti, vostè entén la factura de la llum? No, no l'entén, doncs li explicarem. Vostè sap que és una comunitat energètica? Doncs no, no sé què és, doncs li explicarem què és, no? És una mica acostar tots aquests conceptes, no?, que estan molt de moda, no?, en boca de tothom, però que moltes vegades no sabem ben bé què volen dir o com hi podem arribar a entendre què vol dir tot aquest món de la transició energètica. D'una manera molt senzilla, molt, amb una comunicació molt propera.
L'Ajuntament de Beuda espera tenir aviat el nou projecte de Via Verda que els adonia amb Besalú.
Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una Via Verda que uneixi Lligordà amb el pont que travessa la A26. Ara estan en fase de reorientar el projecte perquè la Diputació de Girona el validi. Es tracta d'una actuació necessària per garantir una millor seguretat entre conductors, vianants i ciclistes.
Escoltem l'alcaldessa, és Esther Torres.
I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i està el projecte fet i tot, és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. ens, actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i podeu tirar endavant.
7 i 5, Mieres potencia l'agroforesteria sintròpica per tal de cultivar sense haver de fer servir gaire aigua.
Ho han fet a través d'una jornada formativa amb aplicació pràctica a una finca del poble. Tot plegat s'emmarca el projecte Mieres Regenera, que l'Ajuntament impulsa a través d'una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius.
Escoltem la secretària de l'associació biofilia.org, Juliana Simoes.
Per tant, nosaltres el que estem construint aquí és un bosc multifuncional i el nou model, el que és la innovació aquí al territori, és que no dependem dels sistemes de reg ni d'aigua, són models de secà, i que nosaltres el que estem fent també és recuperar l'ecosistema.
I avui també parlem de salut, perquè el Banc de Sang busca arrelar el costum de donar sang entre joves adults d'instituts. De fet, aquesta setmana de donació de sang començarà demà a l'Institut Garrotxa i farà un itinerari durant 10 dies per tota la ciutat.
Els donants de sang són majoritaris a la ciutat, però el dia 2 de maig es farà una mini-marató al Casal Andalusia per donants de plasma, que caldrà inscripció prèvia a la pàgina web del Banc de Sang.
Què ens passa? Que aquestes primeres vegades voldríem que es quedessin a la següent vegada i a la següent i a la següent. Quan els hi toquen el seu curs, venen, però no a la següent vegada, a la següent campanya que tenim a l'institut, ja no són els mateixos alumnes i, per tant, no aconseguim arrelar aquests alumnes de primera vegada.
És la Montse Soler, la responsable de l'Associació de Donants de Sang a la Garrotxa. I en esports, es defineixen els grups d'hoquei femení 17 i 11 pel Campionat de Catalunya.
A Olot tindrà lloc la primera fase d'aquests tornejos els dies 1, 2 i 3 de maig. L'ocasió, a més, és la primera vegada que tindrà lloc un Campionat de Catalunya per a totes les diferents categories i des de la Federació Catalana de Patinatge ho qualifiquen de fita històrica.
Escoltem la delegada de la Federació Girona, Cati Fontaner.
L'hoquei femení està a l'alça. Això és gràcies a vosaltres, jugadores, els tècnics, els clubs, per l'esforç que heu fet i la dedicació que feu dia a dia amb els vostres entrenaments i donant suport sempre a l'hoquei català, però sobretot a l'hoquei femení.
Mig quart de 8 del matí, en futbol territorial com ho tenim?
Doncs en futbol territorial el Bosc de Tosca, que es posa també enmig del merder, ara mateix a un puntet del descens, i el Sant Jaume, que tot i guanyar, segueix també en aquest descens a Primera Catalana. A tercera, el Besalú, que està a un partit de ser campió de la categoria, i a quarta catalana, la Vall d'en Bas, que segueix amb els 5 punts de distància respecte al segon classificat, que és el Castellfollit.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Avui, de carrers tallats, tenim Ronda Fluvià, entre els carrers Bisbe Vilanova i l'Avinguda Castell i Lleó. De reserves d'estacionament, en tenim a carretera Vella de la Deu, l'Avinguda Colòmbia, el Mestre Vives, el carrer Montsalvatge, l'Avinguda Santa Coloma i l'Avinguda Xile. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que parquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança. A què esperes per despertar la teva llar? Els Living Days de Mimma Gallery s'acaben. Aprofita els últims dies amb descomptes de fins al 50% en sofàs, descans i mobiliari. Living Days, dies que s'allarguen, confort que t'acompanya. Més info a mimma.net.
Mimma, el teu espai.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Udbarna presenta el nou Automower. L'evolució del robot tallagespa més venut del món. Ara, amb visió amb intel·ligència artificial, que et cuida el jardí i la privadesa. Autònom, silenciós i fabricat a Europa.
Soc l'Aitana Bonmatí. En l'alt nivell, la diferència està en escollir bé. I jo confio en Husqvarna Automower.
La número 1 de la gespa amb el número 1 de la gespa.
Secrist Jardí, el teu centre oficial Husqvarna. Ens trobareu a la Ronda Fluvià 7 d'Olot.
L'Ajuntament d'Olot es limitarà a fer el que els digui l'Estat per la regularització extraordinària de persones migrades que es troben en situació irregular. La moció de la CUP demanava que l'Ajuntament destinés més recursos a facilitar aquest procés a totes les persones que ho necessitin. La moció no ha prosperat després que Junts, Activem Olot i Vox hi hagin votat en contra, mentre que la CUP i el PSC hi han votat a favor. Esquerra s'ha abstingut.
Aquest passat 14 d'abril, el govern espanyol va aprovar definitivament una regularització extraordinària de persones migrades en situació administrativa irregular. A nivell municipal, des de la CUP Olot defensen que és important poder regularitzar la situació de persones que viuen a la ciutat. A més, insten a l'Ajuntament d'Olot, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa que posin més facilitats perquè puguin dur a terme aquest procés. El portaveu de la CUP Olot és Jordi Gasulla.
Regularitzar-se significa poder accedir a un pis en condicions, poder tenir un sostre digne. I en un context com el nostre, no podem permetre'ns tenir una part de la població exclosa fins i tot d'aquesta possibilitat. Per tant, el que demanem amb aquesta moció no té res de radical. Demanem que el nostre Ajuntament faci el que hauria de fer sempre, posar-se al servei de la ciutadania. Que l'OAC no posi traves al padró, que els centres educatius expedeixin els certificats necessaris amb agilitat i que el Consorci d'Acció Social activi els seus recursos i que se'ls reforci si cal per poder atendre tothom.
El PSC ha votat a favor de la moció que, de fet, també n'ha format part juntament amb la CUP. Expliquen que la regularització és una eina clau per combatre la precarietat laboral i l'explotació. La portaveu del PSC, Marina Alegre, diu que des del món local també s'han de fer efectives aquestes mesures impulsades des del govern espanyol per ajudar totes aquestes persones que es troben en situació irregular.
Hem de persones que viuen i treballen als nostres municipis i que han de poder fer-ho amb drets, amb seguretat jurídica, amb dignitat i també amb deures. En aquest sentit, la regularització no és només una qüestió de drets individuals, sinó també d'equitat col·lectiva. Permet aflorar economia submergida, garantir la contribució al sistema a través d'impostos i cotitzacions i reforçar la sostenibilitat dels serveis públics que són de tothom, i no al revés, com es diu per aquí. Alhora, és una eina clau per combatre la precarietat laboral i l'explotació.
La moció impulsada per la CUP proposava 14 acords que es resumeixen en agilitzar i facilitar aquest procés de regularització. En aquest cas, Esquerra Republicana s'ha abstingut, ja que diuen que com que es tracta d'un procés revisable, han presentat una esmena al decret de regularització per incorporar el reconeixement de llengües oficials com a element d'arrelament. Ho explica la seva portaveu, Susana Pagès.
En concret, es preveu que en aquesta fase de revisió s'hagi d'acreditar un nivell bàsic de català com l'A2, com a part del procés de consolidació de la situació administrativa. Entenem que això reforça la cohesió social, perquè vincula la regularització no només amb els drets, sinó també amb eines reals d'integració i participació en la vida comunitària. També és clau garantir una bona informació tant a les persones que se'n poden beneficiar com al conjunt de la ciutadania, per tal d'evitar desinformacions i afavorir un debat basat en dades.
Qui ha votat en contra és Actiem. Olot defensen que Catalunya ha de ser un lloc d'acollida, però que s'ha de fer de forma ordenada. Ho explica el seu portaveu, Jordi Rubió.
Som un estat d'acollida i ho hem de ser-ho, però s'ha de fer de forma ordenada. No pots entrar aquí de vacances i quedar-te. No tenim habitatge. Vostè ho ha dit, tenim les escoles tensionades, tenim la sanitat tensionada, tenim els serveis socials tensionats. Si no tens papers, no et podran llogar un pis. Què hauràs de fer? Malviure. Aquesta no és la solució. Evidentment que s'ha de regularitzar. Tenim unes persones aquí que han d'estar regularitzades, han de poder treballar.
Vox també ha votat en contra la moció presentada per la CUP. Diuen que regularitzar totes aquestes persones que es troben en situació irregular el dia d'avui no contribueix a la millora actual de la ciutat. Ho explica el portaveu de Vox, Josep Planella.
Tot això genera una sensació d'abandonament i d'injustícia que no es pot ignorar ni menys tenir. També és important dir que aquesta situació no és només afecta a nivell econòmic o de serveis, sinó que té un impacte directe en la cohesió social, a la confiança entre veïns i en la percepció de seguretat. Quan les normes no s'apliquen de manera igual per a tothom, quan es transmet la idea que hi ha col·lectius que poden saltar-se-les sense conseqüències, es debilita el respecte i les institucions pel sistema en general.
I des de Junts també hi han votat en contra, expliquen que una de les raons per les quals hi han votat en contra és per al model d'aquesta regularització. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, també s'ha mostrat preocupat per al tema de la llengua. A més, afirma que l'Ajuntament d'Olot es limitarà a fer el que els digui l'Estat.
Compartim el model, podríem estar d'acord amb la fórmula sempre i quan hi hagués un model acordi al que deia. Regularització, però demà què? Si demà és més de lo mateix i d'aquí 6 anys en farem un altre, d'aquí 10 anys en farem un altre, doncs no. Farem exacte i exclusivament el que es diu que hem de fer, l'Estat. L'Estat, nosaltres evidentment depenem d'ell, i l'Estat ens diu què hem de fer, i nosaltres farem exactament el que ens mana l'Estat. No farem res més.
Pel que fa al tema de la regularització, en el ple d'aquest dilluns, pràcticament tots els partits han estat d'acord en el fet que aquest procés hauria de recaure sobre el govern espanyol i no sobre els ajuntaments dels municipis. La moció presentada per la CUP no ha prosperat, amb els vots en contra de Junts, Vox i Activem Olot. Qui ha votat a favor és la CUP i el PSC, i Esquerra Republicana s'hi ha abstingut.
L'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, i la Fundació Europeis d'Olot presenten una campanya pilot d'assessorament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica. Nòmada Energètic és una iniciativa dirigida especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals de les comarques gironines. S'explica com poden fer més eficients les seves llars i reduir l'import de les factures i, d'altra banda, entendre millor tots aquests consums. Ens ho explica en Roger Isern.
La factura de la llum no hauria de ser un misteri. Aquest és el lema que porta la furgoneta elèctrica que l'ICAE, la Fundació Europeis, portaran arreu de les comarques gironines. A dins hi viatjaran també diversos assessors per apropar l'administració a la ciutadania i explicar-hi propostes per reduir el consum elèctric i fer més eficients les llars. Una iniciativa anomenada Nòmada Energètic, que va destinada principalment a famílies vulnerables o que viuen en entorns rurals, que a vegades aquest món se'ls fa estrany i els queda molt lluny. El patró de la Fundació Europeis, Jordi Güell, explica que la idea és canviar el circuit i que sigui el govern qui vagi a explicar aquestes coses, ja que moltes vegades la ciutadania no té la iniciativa d'anar a buscar respostes.
El que fem és variar el circuit, és nosaltres anar a trobar la gent i dir-li, escolti, vostè entén la factura de la llum? No, no l'entén, doncs li explicarem. Vostè sap que és una comunitat energètica? Doncs no, no sé què és, doncs li explicarem què és, no? És una mica acostar tots aquests conceptes, no?, que estan molt de moda, no?, en boca de tothom, però que moltes vegades no sabem ben bé què volen dir o com hi podem arribar a entendre què vol dir tot aquest món de la transició energètica. D'una manera molt senzilla, molt amb una comunicació molt propera.
A més, un altre dels aspectes en els quals vol incidir Nòmada Energètic és fer comprensible la factura de la llum i els conceptes que s'hi reflecteixen. La directora general de l'ICAE, Anna Camp, que ha ressaltat la voluntat de Nòmada Energètica és que ningú es quedi enrere en un moment clau de la transició energètica.
Exacte, jo crec que el bo d'aquesta campanya és que ens apropem nosaltres, no anem nosaltres a buscar la gent i trenquem una mica els esquemes de que la gent hagi de venir per informar-se, sinó que són proactius per acostar doncs, tot aquest coneixement tècnic que a vegades és complicat a la ciutadania i als col·lectius més vulnerables, que molts cops no tenen accés a aquesta informació, però sí que tenen accés a la desinformació.
La finalitat del conjunt del projecte és reduir la pobresa energètica i augmentar la participació ciutadana en la transició energètica mitjançant la generació d'un model reproduïble a Catalunya i a la resta d'Europa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la carpeta verda. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa podrà portar més finançament pel manteniment de la cinglera basàltica de Castellfollet.
Des de la Direcció General es treballa en un plec pels propers 5 anys. El director del Parc Natural, Joan Pijoan, assegura que hi ha el compromís per augmentar els recursos econòmics en un punt que considera de risc i complex. Encara no se saben les xifres exactes de finançament a l'espera de tancar el plec.
La cinglera de Castellfollit de la Roca és un dels punts de risc dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El seu manteniment és una de les preocupacions en els darrers anys per part del mateix parc i de l'Ajuntament del municipi. Es tracta d'una zona on ja s'han fet diferents estudis, ja sigui per part de l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya o la Universitat de Barcelona, i alhora diversos treballs de manteniment. Per augmentar aquest tipus d'accions, des de la Direcció General del Parc Natural s'ha arribat al compromís per tal d'augmentar els recursos econòmics. N'ha donat més detalls el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan Pijoan.
Estem redactant un plec per al qual el Parc Natural tindrem una injecció de diners des de la Direcció General que nosaltres podrem invertir una major quantitat en manteniment de la cinglera, no durant, diguéssim, aquest any, sinó durant un període de 5 anys vista. Llavors, amb el que això garantim a l'Ajuntament és que durant els propers 5 anys podrem fer una inversió més gran.
Pijoan també ha explicat que el cost del manteniment de la cinglera no és el mateix que el de qualsevol espai natural del parc. Té la particularitat que s'han de fer treballs verticals i hi ha poques empreses que ofereixin aquest servei. Alhora ha dit que encara és aviat per detallar les xifres econòmiques que es destinaran a la cinglera.
Estem treballant amb el plec, estem mirant quins treballs podem realitzar. Segurament seran tots treballs de manteniment, pel tipus de contracte que podem treure, però no podem parlar encara de quantitats. Però sí que podem assegurar que hi ha el compromís de la Direcció General i del propi parc de que aquest plec tirarà endavant i que les quantitats, per tant, hores, per tant, feina que es podrà realitzar, serà molt més elevada que el que s'ha pogut fer fins ara.
Es preveu que en els propers mesos es coneguin més detalls d'aquest augment de recursos per la cinglera de Castellfollit de la Roca i poder conservar una de les joies de la corona del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
A Beuda aposten per la Via Verda. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Beuda espera poder tenir el nou projecte de Via Verda que ha d'unir el nucli de Lligordà i Besalú fins al pont que travessa l'A26. Esther Torres és l'alcaldessa de Beuda.
I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i aquest projecte fet i tot, és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. Actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i poder-ho tirar endavant.
Fa més d'una dècada que ja ha plantejat aquest projecte que ha de servir per millorar la seguretat dels veïns i usuaris de la via. Des de l'Ajuntament creuen que és un projecte necessari.
Aquí a Beuda ens agrada i no tenim un problema, i és que la gent està acostumada a caminar per la carretera. És una carretera que és estreta, que és de la Diputació, això que sobretot, que no està de la Diputació. Llavors, clar, per desgràcia o no, avui en dia es corre molt amb cotxes. Llavors hi ha moments de cert perill. Per què? Perquè la gent va caminant pel mig de la carretera, però el cotxe va bé ràpid, perquè també ens passen camions. Tens clar, és una miqueta complicat a vegades gestionar això.
Ara com ara no hi ha un pressupost tancat de què pot costar l'obra. Fa uns anys se situava una mica per sobre dels 430.000 euros, però ara, amb les noves demandes per construir-lo, pujarà considerablement.
I de veu de fins a Mieres, perquè potencien l'agroforesteria sintròpica. Què és exactament, Gerard?
L'agroforesteria sintròpica busca que diverses espècies de bosc, però també fruiters, hortes, espècies medicinals i tota mena de plantes es relacionin, tot creant un terreny més resilient i resistent a les condicions climàtiques. Es tracta d'un tipus d'agricultura que potencia el poc ús d'aigua i el reaprofitament de tot allò que donen el conjunt d'espècies. Això és possible a través de la fixació de nitrogen, d'afavorir els cicles de respiració diurns, el reaprofitament de matèria orgànica i per no fer ús d'additius. A la finca La Pomerada de Mieres s'hi ha fet una jornada per donar a conèixer aquesta manera de cultivar. En parla Juliana Simó, és secretària de l'associació Biofilia.org.
Per tant, nosaltres el que estem construint aquí és un bosc multifuncional i el nou model, el que és la innovació aquí al territori, és que no dependem dels sistemes de reg ni d'aigua, són models de secar, i que nosaltres el que estem fent també és recuperar l'ecosistema.
D'aquesta manera, l'orenga, la frigola, la sàlvia, les pomeres, les promeres, els freixes i els lledoners poden coexistir en un mateix espai.
El punt clau de l'agroforesteria sintròpica, que és diferent de l'agroforesteria o la foresteria convencional, és que la nostra estratificació està basada molt més a la necessitat de llum de cada espècie. Que nosaltres no és només que ocupin cada capa del bosc, que és el sotabosc, que són les espècies que ocupen les diferents capes d'un bosc madur, per exemple, sinó que nosaltres el que fem és un maneig, una poda holística, segons la successió natural del bosc.
L'Ajuntament de Mieres fa temps que promou jornades per donar a conèixer l'agroforesteria sintròpica. Ho fan a través del projecte Mieres Regenera, que va sorgir a petició dels mateixos veïns a través dels pressupostos participatius, després de veure com de malament s'ho va passar al poble durant la sequera. Núria Martínez és l'alcaldessa.
És com si estiguéssim plantant aigua, que els sistemes o que les persones amb la intervenció en el territori, no? I en aquest cas doncs, en agroforesteria, és a dir, com agricultura i bosc, podem intervenir i fer que el territori o que el terreny en aquest cas es regeneri a la vegada que en traiem profit. Per tant, aquesta implementació d'agroforesteria sintròpica el que permetrà és produir aliments a la vegada que regenera el sòl i el fa més resilient a les sequeres i al canvi climàtic, perquè estem posant diferents espècies vegetals que tenen diferents necessitats, especialment solars, i que entre elles estableixen una relació que fa que entre totes puguin ser més resilients.
La pròxima jornada d'agroforesteria sintròpica a Mieres es durà a terme el 20 de juny.
I tot a punt perquè aquest cap de setmana celebri el Campionat de Catalunya d'hoquei femení. Ja es van definint els grups de l'hoquei femení 17 i 11 per aquest campionat, Néstor Carvajal.
La primera fase del Campionat de Catalunya de hoquei femení 17 i 11 tindrà lloc a Olot aquest cap de setmana. Coincideix que aquesta temporada és la primera que se celebrarà un Campionat de Catalunya per a totes les categories i que suposa una fita històrica per a la Federació Catalana de Patinatge. Això és el que ha dit la delegada de la Federació a Girona, Cati Fontaner, durant la presentació i sorteig del campionat.
L'hoquei femení està a l'alça. Això és gràcies a vosaltres, jugadores, els tècnics, els clubs, per l'esforç que heu fet i la dedicació que feu dia a dia amb els vostres entrenaments i donant suport sempre a l'hoquei català, però sobretot a l'hoquei femení. El cap de setmana de l'1 de maig, Olot serà la seu d'aquests campionats de Catalunya.
Durant el mes de maig es disputaran les següents fases del torneig, finalitzant a la Seu d'Urgell, on es disputarà la fase final de la categoria Fem 9. El president de la Federació de Patinatge, Benjamí Pons, ha assistit també a l'acte i es mostra optimista amb el desenvolupament de la primera fase del torneig a Olot.
Ara us preguntava com ho encaixau i he vist que sí, que ho teníeu coll avall i molt bé. Per part de l'Ajuntament d'Olot, no és la primera vegada que venim aquí, per tant sabem com els gasteu i els gasteu molt bé. l'Ajuntament d'Olot i la ciutat d'Olot està molt vinculada al patinatge en general i a l'hoquei en particular.
Per últim, el regidor d'Esports d'Olot, Aniol Sayabona, ha volgut destacar el paper de la ciutat per fer créixer aquest esport.
Un plaer poder posar el nostre granet de sorra des de la ciutat d'Olot per fer que aquest esport, l'hoquei, sigui cada dia més important a casa nostra, i per tant doncs és un plaer novament unir esforços, col·laborar en aquest cas per poder organitzar unes finals i a més en aquest cas en disciplina femenina, un dels reptes que jo crec que tenen moltes federacions, que és aconseguir aquesta equiparació, aconseguir que cada vegada hi hagi més nenes, més noies, més dones que practiquin aquest esport federat.
Els partits d'aquesta primera fase començaran el 1 de maig al pavelló de patinatge.
Recapitulem continguts. Si ara mateix us acabeu d'incorporar a la nostra sintonia, heu de saber que el dia va de tot això que us avancem ara mateix a l'antena dels 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot es limitarà a fer el que els digui l'Estat en la regularització extraordinària de persones migrades que es troben en situació irregular. Una moció de la CUP presentada en el ple d'aquest dilluns demanava que l'Ajuntament destinés més recursos a facilitar aquest procés per persones que ho necessitin.
La moció no ha prosperat després que Junts, Activem Olot i Vox hi hagin votat en contra, la CUP i el PSC a favor i Esquerra s'ha abstingut.
L'Institut Català de l'Energia i la Fundació Europeis d'Olot presenten una campanya pilot d'assessorament la ciutadania per combatre la pobresa energètica.
Nòmada Energètic és una iniciativa dirigida especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals de les comarques gironines. S'explica com poden fer més eficients les seves llars i reduir l'import de les factures i, d'altra banda, entendre-les.
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa podrà aportar més finançament al manteniment de la cinglera basàltica de Castellfollit.
Des de la Direcció General es treballa en un plec pels propers 5 anys. El director del Parc Natural, Joan Pijuan, assegura que hi ha el compromís per augmentar els recursos econòmics en un punt que considera de risc i complex. Encara no se saben les xifres exactes de finançament a l'espera de tancar el plec.
L'Ajuntament de Beu d'Espera tenia aviat el nou projecte de la Via Verda que els adonia amb Besalú.
Ja fa anys que hi ha sobre la taula la idea de fer una Via Verda que uneixi Lligurdà amb el pont que travessa l'A26. Ara estan en fase de reorientar el projecte perquè la Diputació de Girona el validi. Es tracta d'una actuació necessària per garantir una millor seguretat entre conductors, vianants i ciclistes.
Mieres potencia l'agroforesteria sintròpica per tal de cultivar sense haver de fer servir gaire aigua.
Ho han fet a través d'una jornada formativa amb aplicació pràctica a una finca del poble. Tot plegat s'emmarca el projecte Mieres Regenera, que l'Ajuntament impulsa a través d'una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius.
En esports es defineixen els grups d'hoquei femení 17 i 11 pel Campionat de Catalunya. Olot tindrà lloc la primera fase d'aquests tornejos aquest proper cap de setmana llarg.
L'ocasió, a més, és la primera vegada que tindrà lloc un Campionat de Catalunya per a totes les diferents categories i des de la Federació Catalana de Patinatge ho qualifiquen de fita històrica.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Traiem el cap a l'exterior. Catalunya, Espanya i el món es lleva amb aquests continguts. Junts tombarà el decret dels lloguers malgrat els esforços d'última hora fets des de Sumar.
La formació el considera insuficient perquè no recull les seves propostes i no és bo per al petit propietari.
Catalunya tindrà 35 noves places de fiscals que es convocaran aquest any.
Aquesta ampliació s'afegeix a les 180 noves places de jutge, 90 arran de l'aplicació de la llei d'eficiència i 90 més pactades per Esquerra per reforçar l'administració de justícia.
Nissan confirma acomiadaments a Catalunya sense concretar quants dels més de 500 empleats que afectarà.
Els sindicats temen que l'anunci d'un Carbonero comporti el tancament d'algun dels centres.
Mor electrocutat un operari de 33 anys mentre descarregava un camió de mobles a Roses.
El braç de la grua amb què treballava ha tocat un pal de llum.
El sospitós d'haver disparat a Trump, acusat d'intent d'assassinat del president dels Estats Units.
Cole Allen s'enfronta amb una condemna a cadena perpètua després de ser detingut dissabte al vestíbul de l'hotel on se celebrava el sopar de corresponsals.
Putin es compromet amb l'Iran a fer tot el possible per la pau a l'Orient Mitjà.
El president rus ha destacat la relació estratègica amb l'Iran en una reunió amb el ministre d'Exteriors iranià Abbas Araghchi.
Cada acció compta. Quan escull sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Atenció amants de la bona gastronomia. El 25 d'abril i el 9 de maig arriba una festa que no pots perdre. Al restaurant Masia Pi Guillem et preparen una gran festa de xuletón i sidra. Gaudeix d'uns aperitius espectaculars, brasa en directe amb tapes de xuletón filetejat i, per descomptat, sidra ben fresca. Tot això en una terrassa espectacular amb música i còctels per arrodonir-ho tot. Reserva ara a restaurantmasiapiguillem.com i deixa't sorprendre. Restaurant Masia Pi Guillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. El gust de les grans experiències.
Únic s'escriu amb H o sense H?
Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb 5 anys de manteniment des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Ciutadans, consulten les condicions a Hyundai.es.
Fornells Motor, concessionari oficial Hyundai. Carretera Sant Joan, Les Abadesses, 66 d'Olà.
Et consideres una persona dinàmica i emprenedora? Ara és el teu moment. Corissa Media Group busca comercials per Radio Lot, Olot Televisió i la revista Viu. Sou fixa més comissions, incorporació immediata. És indispensable tenir el carnet de conduir. Envia ara mateix el teu currículum o escriu-nos a recepció.garrotxa@corissa.cat. Corissa Media Group busca comercials. Ara és el teu moment.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Avui, de carrers tallats, tenim Ronda Fluvià, entre els carrers Bisbe Vilanova i l'Avinguda Castella i Lleó. De reserves d'estacionament, en tenim a carretera Vella de la Deu, l'Avinguda Colòmbia, el Mestre Vives, el carrer Montsalvatge, l'Avinguda Santa Coloma i l'Avinguda Xile. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
El temps. El temps amb Dani Ramírez.
Disminueixen les tempestes. Matí de sol, tarda mitja ennuvolada, algun ruixat al Pirineu, però poca cosa. Disminueix una mica l'activitat tempestuosa dels últims 4 o 5 dies. I dimecres hi podria haver una pausa, pràcticament sense pluja. Les temperatures, grau amunt, grau avall, però vaja, màximes de 22 a 25 i arribant al prelitoral, cap al Gironès, l'interior de l'Empordà, cap als 26-27 els propers 3 dies. No hi ha grans canvis en la temperatura. En definitiva, temps primaveral d'aquesta setmana, probablement aquesta tarda sigui la més tempestuosa.
A Olot, quan una cosa funciona, es diu. I si és bona, encara més. Els bons amics, ja se sap, no es troben cada dia. Per això, amb el pla amic de Bassols Energia, si recomanes un amic, tens 50 euros per tu i 50 euros per al teu amic. Sense embolics, com ens agrada aquí. Energia de confiança, de proximitat i ben feta. Bassols Energia, de casa, de confiança. I quan recomanes bé, tothom hi guanya.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Kraken, el libro negro de las horas, La ahorcada, Michael y Turno de noche.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
L'Ajuntament d'Olot es limitarà a fer el que els digui l'Estat per la regularització extraordinària de persones migrades que es troben en situació irregular. La moció de la CUP demanava que l'Ajuntament destinés més recursos a facilitar aquest procés a totes les persones que ho necessitin. La moció no ha prosperat després que Junts, Activem Olot i Vox hi hagin votat en contra, mentre que la CUP i el PSC hi han votat a favor. Esquerra s'ha abstingut.
Aquest passat 14 d'abril, el govern espanyol va aprovar definitivament una regularització extraordinària de persones migrades en situació administrativa irregular. A nivell municipal, des de la CUP Olot defensen que és important poder regularitzar la situació de persones que viuen a la ciutat. A més, insten a l'Ajuntament d'Olot, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa que posin més facilitats perquè puguin dur a terme aquest procés. El portaveu de la CUP Olot és Jordi Gasullà.
Regularitzar-se significa poder accedir a un pis en condicions, poder tenir un sostre digne. I en un context com el nostre, no podem permetre'ns tenir una part de la població exclosa fins i tot d'aquesta possibilitat. Per tant, el que demanem amb aquesta moció no té res de radical. Demanem que el nostre ajuntament faci el que hauria de fer sempre, posar-se al servei de la ciutadania. Que l'OAC no posi traves al padró, que els centres educatius expedeixin els certificats necessaris amb agilitat i que el Consorci d'Acció Social activi els seus recursos i que se'ls reforci si cal per poder atendre tothom.
El PSC ha votat a favor de la moció que, de fet, també n'ha format part juntament amb la CUP. Expliquen que la regularització és una eina clau per combatre la precarietat laboral i l'explotació. La portaveu del PSC, Marina Alegre, diu que des del món local també s'han de fer efectives aquestes mesures impulsades des del govern espanyol per ajudar totes aquestes persones que es troben en situació irregular.
Hem de persones que viuen i treballen als nostres municipis i que han de poder fer-ho amb drets, amb seguretat jurídica, amb dignitat i també amb deures. En aquest sentit, la regularització no és només una qüestió de drets individuals, sinó també d'equitat col·lectiva. Permet aflorar economia submergida, garantir la contribució al sistema a través d'impostos i cotitzacions i reforçar la sostenibilitat dels serveis públics que són de tothom, i no al revés, com es diu per aquí. Alhora, és una eina clau per combatre la precarietat laboral i l'explotació.
La moció impulsada per la CUP proposava 14 acords que es resumeixen en agilitzar i facilitar aquest procés de regularització. En aquest cas, Esquerra Republicana s'ha abstingut, ja que diuen que com que es tracta d'un procés revisable, han presentat una esmena al decret de regularització per incorporar el reconeixement de llengües oficials com a element d'arrelament. Ho explica la seva portaveu, Susana Pagès.
En concret, es preveu que en aquesta fase de revisió s'hagi d'acreditar un nivell bàsic de català, com l'A2, com a part del procés de consolidació de la situació administrativa. Entenem que això reforça la cohesió social, perquè vincula la regularització no només amb els drets, sinó també amb eines reals d'integració i participació en la vida comunitària. També és clau garantir una bona informació tant a les persones que se'n poden beneficiar com al conjunt de la ciutadania, per tal d'evitar desinformacions i afavorir un debat basat en dades.
Qui ha votat en contra és Activem Olot. Defensen que Catalunya ha de ser un lloc d'acollida, però que s'ha de fer de forma ordenada. Ho explica el seu portaveu, Jordi Rubió.
Som un estat d'acollida i ho hem de ser-ho, però s'ha de fer de forma ordenada. No pots entrar aquí de vacances i quedar-te. No tenim habitatge. Vostè ho ha dit, tenim les escoles tensionades, tenim la sanitat tensionada, tenim els serveis socials tensionats. Si no tens papers, no et podran llogar un pis. Què hauràs de fer? Malviure. Aquesta no és la solució. Evidentment que s'ha de regularitzar. Tenim unes persones aquí que han d'estar regularitzades. Han de poder treballar.
Vox també ha votat en contra la moció presentada per la CUP. Diuen que regularitzar totes aquestes persones que es troben en situació irregular el dia d'avui no contribueix a la millora actual de la ciutat. Ho explica el portaveu de Vox, Josep Planella.
Tot i això genera una sensació d'abandonament i d'injustícia que no es pot ignorar ni menys tenir. També és important dir que aquesta situació no és només afecta a nivell econòmic o de serveis, sinó que té un impacte directe en la cohesió social, a la confiança entre veïns i en la percepció de seguretat. Quan les normes no s'apliquen de manera igual per a tothom, quan es transmet la idea que hi ha col·lectius que poden saltar-se-la sense conseqüències, es debilita el respecte i les institucions pel sistema en general.
I des de Junts també hi han votat en contra, expliquen que una de les raons per les quals hi han votat en contra és per al model d'aquesta regularització. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, també s'ha mostrat preocupat per el tema de la llengua. A més, afirma que l'Ajuntament d'Olot es limitarà a fer el que els digui l'Estat.
Podríem estar d'acord amb la fórmula sempre i quan hi hagués un model acordi al que deia. Regularització, però demà què? Si demà és més de lo mateix i d'aquí 6 anys en farem un altre, d'aquí 10 anys en farem un altre, doncs no. Farem exacte i exclusivament el que es diu que hem de fer, l'Estat. L'Estat, nosaltres evidentment depenem d'ell, i l'Estat ens diu què hem de fer, i nosaltres farem exactament el que ens mana l'Estat. No farem res més.
Pel que fa al tema de la regularització en el ple d'aquest dilluns, pràcticament tots els partits han estat d'acord en el fet que aquest procés hauria de recaure sobre el govern espanyol i no sobre els ajuntaments dels municipis. La moció presentada per la CUP no ha prosperat, amb els vots en contra de Junts, Vox i Activem Olot. Qui ha votat a favor és la CUP i el PSC, i Esquerra Republicana s'hi ha abstingut.
L'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, i la Fundació Europeis d'Olot presenten una campanya pilot d'assessorament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica. Nòmada Energètic és una iniciativa dirigida especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals de les comarques gironines. S'explica com poden fer més eficients les seves llars i reduir l'import de les factures i, d'altra banda, entendre millor tots aquests consums. Ens ho explica en Roger Isern.
La factura de la llum no hauria de ser un misteri. Aquest és el lema que porta la furgoneta elèctrica que l'ICAE, la Fundació Europeis, portaran arreu de les comarques gironines. A dins hi viatjaran també diversos assessors per apropar l'administració a la ciutadania i explicar-hi propostes per reduir el consum elèctric i fer més eficients les llars. Una iniciativa anomenada Nòmada Energètic, que va destinada principalment a famílies vulnerables o que viuen en entorns rurals, que a vegades aquest món se'ls fa estrany i els queda molt lluny. El patró de la Fundació Europeis, Jordi Güell, explica que la idea és canviar el circuit i que sigui el govern qui vagi a explicar aquestes coses, ja que moltes vegades la ciutadania no té la iniciativa d'anar a buscar respostes.
El que fem és variar el circuit, és nosaltres anar a trobar la gent i dir-li, escolti, vostè entén la factura de la llum? No, no l'entén, doncs li explicarem. Vostè sap que és una comunitat energètica? Doncs no, no sé què és, doncs li explicarem què és, no? És una mica acostar tots aquests conceptes, no?, que estan molt, molt, diguem, molt de moda, no?, en boca de tothom, però que moltes vegades no sabem ben bé què volen dir o com hi podem arribar a entendre què vol dir tot aquest món de la transició energètica. D'una manera molt senzilla, molt, amb una comunicació molt propera.
A més, un altre dels aspectes en els quals vol incidir Nòmada Energètic és fer comprensible la factura de la llum i els conceptes que s'hi reflecteixen. La directora general de l'ICAE, Anna Camp, que ha ressaltat la voluntat de Nòmada Energètica és que ningú es quedi enrere en un moment clau de la transició energètica.
Exacte, jo crec que el bo d'aquesta campanya és que ens apropem nosaltres, no anem nosaltres a buscar la gent i trenquem una mica els esquemes de que la gent hagi de venir per informar-se, sinó que som proactius per acostar, doncs, tot aquest coneixement tècnic que a vegades és complicat a la ciutadania i als col·lectius més vulnerables, que molts cops no tenen accés a aquesta informació, però sí que tenen accés a la desinformació.
La finalitat del conjunt del projecte és reduir la pobresa energètica i augmentar la participació ciutadana en la transició energètica mitjançant la generació d'un model reproduïble a Catalunya i a la resta d'Europa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la carpeta verda al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Podrà portar més finançament pel manteniment de la cinglera basàltica de Castellfollet.
Des de la Direcció General es treballa en un plec pels propers 5 anys. El director del Parc Natural, Joan Pijoan, assegura que hi ha el compromís per augmentar els recursos econòmics en un punt que considera de risc i complex. Encara no se saben les xifres exactes de finançament a l'espera de tancar el plec.
La cinglera de Castellfollit de la Roca és un dels punts de risc dins el Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. El seu manteniment és una de les preocupacions en els darrers anys per part del mateix parc i de l'Ajuntament del municipi. Es tracta d'una zona on ja s'han fet diferents estudis, ja sigui per part de l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya o la Universitat de Barcelona, i alhora diversos treballs de manteniment. Per augmentar aquest tipus d'accions, des de la Direcció General del Parc Natural s'ha arribat al compromís per tal d'augmentar els recursos econòmics. N'ha donat més detalls el director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Joan Pijoan.
Estem redactant un plec per al qual el Parc Natural tindrem una injecció de diners des de la Direcció General que nosaltres podrem invertir una major quantitat en manteniment de la cinglera, no durant aquest any, sinó durant un període de 5 anys vista. Llavors, el que això garantim a l'Ajuntament és que durant els propers 5 anys podrem fer una inversió més gran.
Pijoan també ha explicat que el cost del manteniment de la cinglera no és el mateix que el de qualsevol espai natural del parc. Té la particularitat que s'han de fer treballs verticals i hi ha poques empreses que ofereixin aquest servei. Alhora ha dit que encara és aviat per detallar les xifres econòmiques que es destinaran a la cinglera.
Estem treballant amb el plec, estem mirant quins treballs podem realitzar. Segurament seran tots treballs de manteniment, pel tipus de contracte que podem treure, però no podem parlar encara de quantitats. Però sí que podem assegurar que hi ha el compromís de la Direcció General i del propi parc de que aquest plec tirarà endavant i que les quantitats, per tant, hores, per tant, feina que es podrà realitzar, serà molt més elevada que el que s'ha pogut fer fins ara.
Es preveu que en els propers mesos es coneguin més detalls d'aquest augment de recursos per la cinglera de Castellfollit de la Roca i poder conservar una de les joies de la corona del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
A Beuda aposten per la Via Verda. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Beuda espera poder tenir el nou projecte de Via Verda que ha d'unir el nucli de Lligordà i Besalú fins al pont que travessa l'A26. Esther Torres és l'alcaldessa de Beuda.
I la sorpresa en què ens vam trobar en el moment que vam dir ho tirem endavant i aquest el projecte fet i tot, és que ens diu la Diputació que la passarel·la no pot anar collada en el pont actual. Actualment tenim que el projecte s'està tornant a modificar per posar la passarel·la volant, que es diu, i actualitzar preus, perquè clar, tinc els preus eren del 2023 o 22 i clar, no quadrava tampoc. Llavors, un cop tinguem això, ho haurem de tornar a presentar a la Diputació, esperem que estigui bé i poder-ho tirar endavant.
Fa més d'una dècada que ja ha plantejat aquest projecte que ha de servir per millorar la seguretat dels veïns i usuaris de la via. Des de l'Ajuntament creuen que és un projecte necessari.
Aquí a Beuda ens agrada i no tenim un problema, i és que la gent està acostumada a caminar per la carretera. És una carretera que és estreta, que és de la Diputació, això que sobretot, que no està de la Diputació. Llavors, clar, per desgràcia o no, avui en dia es corre molt amb cotxes. Llavors, hi ha moments de cert perill. Per què? Perquè la gent va caminant pel mig de la carretera, perquè el cotxe ve ràpid, perquè també ens passen camions. És clar, és una miqueta complicat a vegades gestionar això.
Ara com ara no hi ha un pressupost tancat de què pot costar l'obra. Fa uns anys se situava una mica per sobre dels 430.000 euros, però ara, amb les noves demandes per construir-lo, pujarà considerablement.
I de Beuda fins a Mieres, perquè potencien l'agroforesteria sintròpica. Què és exactament, Gerard?
L'agroforesteria sintròpica busca que diverses espècies de bosc, però també fruiters, hortes, espècies medicinals i tota mena de plantes es relacionin, tot creant un terreny més resilient i resistent a les condicions climàtiques. Es tracta d'un tipus d'agricultura que potencia el poc ús d'aigua i el reaprofitament de tot allò que donen el conjunt d'espècies. Això és possible a través de la fixació de nitrogen, d'afavorir els cicles de respiració diurns, el reaprofitament de matèria orgànica i per no fer ús d'additius. A la finca La Pomareda de Mieres s'hi ha fet una jornada per donar a conèixer aquesta manera de cultivar. En parla Juliana Simó, és secretària de l'associació Biofilia.org.
Per tant, nosaltres el que estem construint aquí és un bosc multifuncional i el nou model, el que és la innovació aquí al territori, és que no dependem dels sistemes de reg ni d'aigua, són models de secar, i que nosaltres el que estem fent també és recuperar l'ecosistema.
D'aquesta manera, l'orenga, la frigola, la sàlvia, les pomeres, les promeres, els freixes i els lledoners poden coexistir en un mateix espai.
El punt clau de l'agroforesteria sintròpica, que és diferent de l'agroforesteria o la foresteria convencional, és que la nostra estratificació està basada molt més a la necessitat de llum de cada espècie. Que nosaltres no és només que ocupin cada capa del bosc, que és el sotabosc, que és, són les espècies que ocupen les diferents capes d'un bosc madur, per exemple, sinó que nosaltres el que fem és un maneig, una poda holística segons l'associació natural del bosc.
L'Ajuntament de Mieres fa temps que promou jornades per donar a conèixer l'agroforesteria sintròpica. Ho fan a través del projecte Mieres Regenera, que va sorgir a petició dels mateixos veïns a través dels pressupostos participatius, després de veure com de malament s'ho va passar al poble durant la sequera. Núria Martínez és l'alcaldessa.
És com si estiguéssim plantant aigua, que els sistemes o que les persones amb la intervenció en el territori, no? I en aquest cas doncs, en agroforesteria, és a dir, com agricultura i bosc, podem intervenir i fer que el territori o que el terreny en aquest cas es regeneri a la vegada que en traiem profit. Per tant, aquesta implementació d'agroforesteria sintròpica el que permetrà és produir aliments a la vegada que regenera el sol i el fa més resilient a les sequeres i al canvi climàtic, perquè estem posant diferents espècies vegetals que tenen diferents necessitats, especialment solars, i que entre elles estableixen una relació que fa que entre totes puguin ser més resilients.
La pròxima jornada d'agroforesteria sintròpica a Mieres es durà a terme el 20 de juny.
I tot a punt perquè aquest cap de setmana celebri el Campionat de Catalunya d'hoquei femení. Ja es van definint els grups de l'hoquei femení 17 i 11 per aquest campionat, Néstor Carvajal.
La primera fase del Campionat de Catalunya de hoquei femení 17 i 11 tindrà lloc a Olot aquest cap de setmana. Coincideix que aquesta temporada és la primera que se celebrarà un Campionat de Catalunya per a totes les categories i que suposa una fita històrica per a la Federació Catalana de Patinatge. Això és el que ha dit la delegada de la Federació a Girona, Cati Fontaner, durant la presentació i sorteig del campionat.
L'hoquei femení està a l'alça. Això és gràcies a vosaltres, jugadores, els tècnics, els clubs, per l'esforç que heu fet i la dedicació que feu dia a dia amb els vostres entrenaments i donant suport sempre a l'hoquei català, però sobretot a l'hoquei femení. El cap de setmana de l'1 de maig, Olot serà la seu d'aquests campionats de Catalunya.
Durant el mes de maig es disputaran les següents fases del torneig, finalitzant a la Seu d'Urgell, on es disputarà la fase final de la categoria Fem 9. El president de la Federació de Patinatge, Benjamí Pons, ha assistit també a l'acte i es mostra optimista amb el desenvolupament de la primera fase del torneig a Olot.
Ara us preguntava com ho encaixau i he vist que sí, que ho teníeu coll avall i molt bé. Per part de l'Ajuntament d'Olot, no és la primera vegada que venim aquí, per tant sabem com els gasteu i els gasteu molt bé. L'Ajuntament d'Olot i la ciutat d'Olot està molt vinculada al patinatge en general i a l'hoquei en particular.
Per últim, el regidor d'Esports d'Olot, Aniol Sayabona, ha volgut destacar el paper de la ciutat per fer créixer aquest esport.
Un plaer poder posar el nostre granet de sorra des de la ciutat d'Olot per fer que aquest esport, l'hoquei, sigui cada dia més important a casa nostra, i per tant doncs és un plaer novament unir esforços, col·laborar en aquest cas per poder organitzar unes finals i a més en aquest cas en disciplina femenina, un dels reptes que jo crec que tenen moltes federacions, que és aconseguir aquesta equiparació, aconseguir que cada vegada hi hagi més nenes, més noies, més dones que practiquin aquest esport federat.
Els partits d'aquesta primera fase començaran el 1 de maig al pavelló de patinatge.
Nau, estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui el teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portabicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6 d'Olot.